El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bona nit, com esteu? Benvinguts al Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. En el programa d'avui parlarem d'una organització que està constantment present en les notícies i en el dia a dia, que inclús a vegades la gent la té en boca, però que em sembla que no sabem gaire bé com funciona. Es tracta de la Unió Europea. I per fer-ho avui us diria que comptem amb els col·laboradors habituals de sempre, però tenim una falta, en Marçal Illa avui no ve. Li posem una creueta, però en tot cas saludem als altres dos Jordis que sí que ens acompanyen. Comencem per la meva esquerra, amb en Jordi Pasqual. Bona nit, Jordi.
Això de la falta, vull dir, després ja nota, provem, suspenem, com és això? Ho dic per si un dia no vinc, saber com m'afecta.
Sí, jo
no preocupis, tu estàs aprovat, no et preocupis.
Estic aprovat, perfecte, molt bé. Doncs mira, si estem, avui parlarem, no sé si m'has preguntat de què parlaré, però com habitualment ho fas en cada programa, i explica de què parlaré.
No fas cas que posés un punt negatiu, també.
Clar, jo he de ser el més aplicat. Parlaré de la crisi de l'euro i del projecte europeu i acabarem parlant, relacionant tot això, una miqueta del Brexit, de com el Regne Unit ha decidit que se'n va de la Unió Europea.
Doncs Jordi, això serà la part final del programa, ho escoltarem encantats. I a la meva dreta, i jugant-se a setembre, hi tenim en Jordi Arbat. Bona nit, Jordi.
Bona nit, directament. Anem jugant a setembre ja, no tinc possibilitat de recuperació ara.
Estàs penjant d'un fil.
Estic penjant d'un fil. Bueno, doncs, ja.
Dependrà de què ens portis avui.
Doncs bé, us porto, sense ànim d'erigir-me en historiador, us porto una mica de la història de la Unió Europea per posar en context una mica del que parlarem. Coses que segurament tothom doncs, ha sentit de parlar, d'on ve la Unió Europea i per què neix, però que al final doncs, crec que per posar en context i per parlar de manera més crítica, que és el que pretenem fer de la Unió Europea, abans hem de tenir una mica clar de què parteix tot plegat.
Doncs Jordi, jo tinc moltes ganes de saber d'on parteix tot plegat, perquè la veritat, jo que potser no sóc tan bon estudiant com tu i que sí que he d'anar directe a setembre, quan m'ho explicaven a l'escola a vegades no me n'acabava d'en recordar, així que m'anirà molt bé aquest repàs que em faràs.
I no tinguis cap dubte.
I si us sembla, jo...
Espero que sigui de rigor, també t'ho diré, perquè no sóc cap expert del tema, però bé.
Segur que ho farà rigorós, com sempre. I en tot cas, jo el que us portaré també són unes quantes dades sobre l'actual Unió Europea i també entendre com s'organitza i totes o una bona part de les institucions que la integren. Així que, si us sembla, ja deixem-nos estar a presentacions i arrenquem el programa, no? Doncs comencem, com hem dit, amb en Jordi Arbat, amb la seva classe d'història de la Unió Europea.
No ho pintis tan amunt, no ho pintis tan amunt, que llavors l'audiència dirà, però aquest tio que ens està explicant, no? Classe d'història, a veure, tampoc no seria...
Sempre has estat un home modest.
No, però realista, una mica sí,
no,
també.
Així tot, no sé si dir classe d'història, però començar un programa s'hi animarà molt als oients.
Sí, potser ara mateix hem perdut ja la meitat de l'audiència que tenien, que potser eren dues persones, doncs ara en tenim un. Vull dir que, clar...
Autoestima.
Autoestima. Això també ens falta, no, aquí? Bé, no, doncs jo els que us deia, no? D'on i per què neix la Unió Europea, aquesta Unió Europea que ara mateix està tan en boca de tots per diferents motius, però que evidentment té un passat i uns orígens. Tot plegat, doncs bé, després de la Segona Guerra Mundial hi havia doncs la sensació, una sensació constant, que era necessari fer realitat una comunitat entre els països europeus per evitar confrontació, o per evitar, si més no, una confrontació futura, perquè de fet les guerres que havien anat afectant el continent just aquell any 1945 feien, doncs bé, preveure un futur que si no... En aquell moment, si no es posava doncs, un cert ordre, segons els seus impulsors, els països impulsors, doncs, podia desembocar en més conflicte. En un primer moment parlem de la SECA, de la CEFA, la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, que seria l'origen, seria l'embrió, aquest primer pas per aquesta unió econòmica i política dels països de territori europeu per aconseguir doncs, mantenir una mica el terreny sense trets ni bombes, o almenys intentar-ho. Aquesta primera unió va ser fundada pels països, de fet, com Alemanya, França, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos i Itàlia, després de signar-se el Tractat de París l'any 1951. Això és el primer tractat dels molts que venen després. Primer és l'any 1951, Tractat de París. 6 anys més tard, l'any 1957, va firmar-se el Tractat de Roma, amb el qual va néixer el que es coneix ja com a Comunitat Econòmica Europea, la CEE, o coneguda també com a Mercat Comú, és el nom que fet també encara se li dona ara, amb la intenció d'ampliar doncs, la cooperació entre àmbits econòmics. O sigui, ja no només en aquest sentit, el carbó, acer, etc., intentar ampliar també cooperació internacional en altres sectors econòmics. Els països firmants del tractat van ser els mateixos que en aquell moment van ser a la SECA, o sigui, Alemanya, França, Bèlgica, Luxemburg i Itàlia, i doncs, a la vegada, amb aquest tractat, a part de la CEE, es creava també l'Euratom, que era la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, que bàsicament doncs, en aquell moment que es destinava era a promoure, doncs, com bé diu el seu nom, l'energia nuclear i tenir una mica de cooperació comuna entre aquests països per doncs, que hi hagués una mica de cooperació en aquest àmbit. Uh-huh. Un àmbit que, per cert, ara també està en uns moments en què crec
també
que...
També en crisi.
Més que en crisi, bé, està en un... Crec, si més no jo, personalment, que hauria estat en un debat constant més del que està ara.
Sembla que no parlem fins que no passa alguna cosa.
Fins que no passa alguna cosa. Sí, sí. I, exacte. Vull dir, Fukushima es va parlar de Txernòbil quan ja en feia 25 anys en aquell moment i bé, uh-huh. Ara és com... Bueno, però bé, ja la història ja ens anirà posant al seu lloc, suposo. Què comportava en aquell moment la Comunitat Econòmica Europea? Doncs bé, comportava en aquell sentit un mercat comú, com dèiem, que es traduïa doncs, en una lliure circulació de persones i de mercaderies entre les fronteres doncs, dels països membres. L'any 1973 hi ha les primeres ampliacions d'aquests primers països membres de la Comunitat Econòmica Europea entre Dinamarca, a l'any 73, Irlanda i el Regne Unit. Regne Unit, que ara està, evidentment, en titulars, perquè se'n va. Així que s'augmentava a 9 els estats membres, que en aquell moment eren 6, doncs s'augmentava a 9 els estats membres d'aquella, en aquell moment, Comunitat Econòmica Europea, encara no Unió Europea. A l'any 1981 s'hi afegeix Grècia, i el 86 s'hi afegeixen Espanya i Portugal. Una de les condicions per les quals no es va afegir abans doncs, és perquè Espanya i Portugal en aquells moments anava a dir gaudien, no és la paraula ni molt menys, patien de règims dictatorials, que era una de les condicions per les quals doncs, no es podia accedir, si els estava extinguent aquests règims, a la Unió Europea. El pas real, podríem dir, cap a la Unió Europea, quan es fa, o quan es comença a parlar de la Unió Europea, quan es firma el Tractat de Maastricht l'any 1992, que és quan es fa aquesta conversió no, de la Comunitat Econòmica Europea cap al nom de Unió Europea, amb aquest anomenat Tractat de Maastricht, que oficialment es diu, com us comentava, Tractat de la Unió Europea, i d'aquí, de fet, el nom. L'any següent ja es consolida la creació d'aquest mercat únic que havia començat dècades enrere, i ja es pot parlar, diguem-ne, de la culminació de les anomenades... anomenades quatre llibertats de circulació, persones, mercaderies, capitals i serveis. A Maastricht també doncs, ja es comença a determinar el tema de la unificació monetària de l'euro, que es posaria en marxa 10 anys més tard, l'any 2002, amb la moneda de l'euro, i podem parlar ja en aquell moment de tres pilars bàsics que estableix el nou Tractat de la Unió Europea. El primer pilar, Comunitat Europea, o sigui, Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, Comunitat Econòmica Europea i Euroatom. El segon pilar, Política Exterior i de Seguretat Comuna. I el tercer pilar, Justícia i Assumptes Interiors. Poc després de l'any 92, amb el Tractat de Maastricht, s'incorporen a la Unió Europea Suècia, Finlàndia i Àustria, l'any 1995. Dos anys més tard s'assigna el Tractat d'Amsterdam, l'any 1997, que serveix, almenys això ens diuen, serveix per impulsar en aquell moment polítiques institucionals que permetessin que nous estats es poguessin incorporar de nou a la Unió Europea, és a dir, per reformar una mica la manera com estava funcionant fins llavors i adaptar-ho a que més estats s'hi poguessin incloure. Això l'any 1997, l'any 2000 es firma el Tractat de Nice, ja veieu que això ja veieu que va de tractats, eh? Vull dir, això ens sonen, suposo, els noms, perquè al final ens han parlat tant que ja és el pa de cada dia. No? El Tractat de Nice l'any 2001, per tal de fer que aquestes institucions continuïn anant bé després de l'ampliació que hi haurà en un futur l'any 2004, com que l'any 2004 s'incorporen tots els països que ara us enumeraré, doncs diuen, anem a tornar a reformar aquestes institucions per fer que amb l'ampliació d'aquests estats no anem a pitjor, que això d'anar a pitjor ja és més relatiu, i l'any 2007 té la signatura del Tractat de Lisboa, en el que es reafirmen les competències de la UE i es reforça encara més el poder del Parlament Europeu, entre d'altres mesures que es prenen. Com us deia, l'any 2004 té lloc l'ampliació més generosa que hi ha hagut fins al moment, almenys d'estats que s'incorporen de cop a la Unió Europea, són Xipre, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República Txeca, Eslovàquia i Eslovènia, això l'any 2004. El 2007 entren a formar part de la Unió Europea Romania i Bulgària, i el 2013, el juliol del 2013, és a dir, fa encara no 4 anys, té lloc l'última ampliació entrant, doncs, Croàcia a formar part de la Unió Europea. L'Europa dels 28, i que de fet tornarà a ser dels 27, i això ens en parlarà Jordi després, perquè el Regne Unit va decidir aquest juny de marxar-ne. I bé, Unió Europea, ara en Pol ens parlava de les institucions. Jo només us vull fer una enumeració, perquè veiem també les institucions que pengen de la Unió Europea, que segurament no sabem ben bé en la seva totalitat, mai ho sabríem, però ben bé quina funció tenen. Parlem de Parlament Europeu, Consell Europeu, Consell de la Unió Europea, Comissió Europea, Banc Central Europeu, Banc Europeu de les Inversions, Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Tribunal de Comptes Europeu, Servei Europeu d'Acció Exterior, Comitè Econòmic i Social Europeu, Comitè de les Regions, Defensor del Poble Europeu, Supervisor Europeu de Protecció de Dades i altres organismes interinstitucionals de la Unió Europea.
que per acabar d'ajudar després està en el Consell d'Europa, que no és el...
Que no és el mateix, exacte.
Que no forma
mate...
part de la Unió Europea.
Que no penja del mateix fil, exactament. Igual que els tribunals, a vegades, o el Tribunal de l'AI, no sé què, que també que té aquells conflictes, no?, d'on penja cada un. Bé.
Exacte. Cal remarcar que hi ha estats que formen part de la Unió Europea que no formen part del Consell d'Europa. Que això és una cosa que a vegades pot fer que tot sigui encara molt més enrevessat.
Exacte.
I a mi, Jordi, m'agradaria fer un apunt. Has parlat de molts tractats, com el Tractat de Lisboa, el de Nice, el de Maastricht, i no has parlat d'un projecte fallit que va tenir la Unió Europea, com va ser la Constitució Europea el 2005.
Exacte. Que, de fet, acaba exacte. En un Tractat de Lisboa, que és l'adaptació en forma de tractat.
Sí, sí, que va ser una mica allò que amb la democràcia no vam poder aconseguir, ho colem en forma de tractat.
Bueno, allò com funcionen les coses, no?, una mica.
Allò que passa a vegades, que segons qui els resultats dels referèndums no els hi acaben d'agradar.
Va ser Irlanda, no?, que en el referèndum va dir que no, perquè ells ho havien de passar per referèndum, la Constitució Europea.
Si no m'equivoco, hi van votar dos estats en contra, diria que un va ser Irlanda, i diria que Holanda també hi va votar en contra, però ara mateix m'estaries enganxant.
No, Holanda potser va votar en contra, no sé, però Irlanda havia de fer referèndum, perquè la Constitució tenia que això havia de passar per referèndum.
Passar per referèndum.
Referèndum
per
pel Tractat de Lisboa, entenc, també.
Això no ho sé, crec que era la Constitució, eh? Ara m'has agafat, així...
Però és que, de fet, la Constitució, amb la Constitució s'havia de fer referèndums a tots els estats. Espanya es va fer, va guanyar el sí per una àmplia majoria, però els favorables a favor de la Constitució Europea van perdre, i això és el que va acabar paralitzant el projecte i que molts estats directament ni es fes el referèndum.
D'acord, a mi em son... Bueno, no ho sé, ho dic perquè ara ho tinc una mica borrós, com jo no havia preparat aquesta part i ara m'he posat a parlar per a clavar-me, saps, allà en el tema que no coneixes, és això de...
Bé, però per si, això estem aquí...
Si no sabes, pa què te metes, no? És, però recorde... per Arcadi Oliveres, que el vam tindre de professor sí. en la universitat i que a més he pogut parlar amb ell altres voltes, que explicava justament el cas d'Irlanda, perquè a més vam votar dues voltes. No? I a mi em sona que era la Constitució Europea. Ara pot ser que després també acabarem votant. Jordi, que està ahí en l'ordenador, segur que ara ho pot acabar d'averiguar. Però vaja, em sona que vam votar
sí, dos efectivament. Cops. No? El Tractat de Lisboa, en aquest sentit, va topar també amb diversos obstacles, com el resultat, com bé deies tu, negatiu del referèndum de ratificació que es va celebrar a Irlanda el 12 de juny del 2008. Per tant, sí, efectivament. Vale. Confirmar aquesta dada que...
També van votar.
Es va haver de ratificar per referèndum a Irlanda i en aquest cas va donar negatiu. Per tant, sí, sí. Podem confirmar.
Però finalment es va acollir igual. O
sigui. Exacte. Que, bueno, una mica allò dels papers mullats, no? Que és un clar exemple, un paradigma. Però bé, en definitiva seria això, una mica introductòriament, eh? Perquè, clar, aquí ara és allò endavant les atxes i sobre...
Si ens posarem a explicar tots els detalls de la Unió Europea...
Ui, no, per favor.
De l'origen podríem estar així, dos programes.
Molts programes. Però bé, també per entendre una mica quins motius hi ha darrere, més enllà de si estem més o menys d'acord, còmodes o en sintonia amb les polítiques que han anat adoptant al llarg dels anys. Però al final, els orígens són els que són, evidentment. També no era el mateix l'Europa de mitjans de segle XX que la que...
Ni el projecte, no?
Ni el projecte, ni evidentment tampoc conseqüències que malauradament s'han repetit amb els anys. Que pensaven que no es podien repetir, s'han repetit. Però bé.
Doncs Jordi, moltes gràcies per aquesta aproximació al que és la història de la Unió Europea. Si et sembla, has enumerat moltíssimes institucions que em sembla que la majoria de gent no sap per què funcionen. Jo algunes ho sé perquè ho heu d'estudiar per preparar aquest programa.
Estudiar, eh?
Sí, estudiar. Exacte, perquè sabeu que jo aquí vinc sempre sense guió. Sí. És broma, això només ho fa en Jordi Pasqual perquè domina molt.
Vinc sense guió i només faltaria que se sentís una mica de paper per saber que no, que és mentida.
En tot cas, Jordi, anem a conèixer algunes d'aquestes institucions de la Unió Europea.
Som-hi.
El cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bé, doncs, abans de res, abans de començar a explicar algunes de les institucions de la Unió Europea, posem algunes dades de context. Com hem dit, Jordi, la Unió Europea és una organització política que agrupa 28 estats, i compte, dic 28 perquè el Regne Unit encara no ha fet efectiva la seva sortida, tot i que es va votar en referèndum, i que, perquè us en feu una idea, té una població d'uns 500 milions d'habitants, aproximadament, milió amunt, milió avall. El PIB per capita de la Unió Europea és de mitjana de més de 30.000 euros i he portat els tres estats que tenen un PIB per càpita més gran. En tercera posició tindríem Àustria, amb 40.000 euros de mitjana, Irlanda amb 42.000, i compta amb Luxemburg perquè es situa amb una mitjana, amb un PIB per càpita de 82.000 euros per habitant. Espanya és el 12è país amb 32.000 euros. Pel que fa als tres països amb menys PIB per càpita, tindríem Bulgària i Romania, que tenen 12.000 euros els dos, i Letònia amb 17.000 euros. Com veieu, es tracta de la Unió Europea d'un territori amb desigualtats econòmiques molt grans entre els diferents estats. Els 500 milions d'habitants de la Unió Europea representen el 7% de la població mundial, però en termes econòmics això encara és molt més gran, perquè representa el 20% del comerç mundial. Suposo que per això també té especial importància alguns tractats de lliure comerç que s'estan negociant amb la Unió, com pugui ser el TTIP o el CETA. També cal dir que hi ha candidats a adherir-se a la Unió Europea. Un d'ells és Turquia, que potser us xocarà, tenint en compte que ser un estat democràtic és un dels requisits per ser membre de la Unió Europea, i últimament a Turquia s'estan fent algunes purgues que no sabem si arribaran a ser democràtiques del tot.
Són aquells estats tan presidencialistes que dubtes de la qualitat democràtica. Sí, sí.
Sí, sí, ho deixarem en dubte, no fos cas que alguna ambaixada de Turquia aquí ens escoltés i ens volgués, i es volgués queixar del que estem dient.
No sé quins nivells tenim d'audiència, però ja seria la repera que tinguéssim l'ambaixada de Turquia escoltant-nos, eh? També t'ho dic, però... Tot pot ser, tot pot ser.
Tot és possible, Jordi, en aquest programa.
Algú sap si l'ambaixador de Turquia és veí de Sant Celoni?
En principi no ens consta, però...
Però també podria ser, també podria ser.
Tot podria ser. En tot cas, també tenim altres potencials candidats a adherir-se a banda de Turquia, com són Macedònia i també Islàndia i països dels Balcans com Sèrbia, Montenegro, Albània, Bòsnia i Hercegovina. Dels 28 països de la Unió Europea, també hem de dir que 19 tenen l'euro com a moneda. I si us sembla, ara ja passem a parlar de l'organització de la Unió. Com deia abans en Jordi, es regeix pel Tractat de Lisboa, que es va aplicar en substitució a la Constitució Europea i, amb l'excepció d'Irlanda, no el va votar la població. I per entendre el funcionament de la Unió Europea, ens ho podríem plantejar com un estat convencional, és a dir, amb tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial. I, si us sembla, comencem parlant del poder legislatiu, que recau en el Parlament Europeu, potser la institució més famosa de totes, o almenys la que coneix més gent a peu de carrer.
Perquè apareix més a la tele, no? Com estan els europarlamentaris allà.
Bàsicament no seria aquest motiu, sí. No?
Exactament. I, com bé dieu, europarlamentari seria similar a un parlament d'un estat democràtic. Tindria les competències legislatives de la Unió Europea conjuntament amb la Comissió Europea, que després explicarem què és, i té 751 diputats i està presidit per Martin Schulz, que pertany al grup Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates. El Parlament Europeu, com tot Parlament democràtic, s'escull a través d'eleccions, en aquest cas són cada 5 anys, i ara en aquest moment m'agradaria fer un apunt sobre la participació. A la participació a les últimes eleccions de la Unió Europea, a nivell europeu, va ser d'un 43,1%. I això trenca una tendència històrica de nivell de participació perquè és un repunt que no s'havia produït mai.
No arribaria a la meitat i és un repunt, eh?
Imagina. És un repunt històric, Jordi, perquè vam passar, vam aconseguir un 43,1% de votants, quan en el 2009 va ser un 43% pelat.
Bé, també demostra una miqueta de la confiança o si la gent entén o no què és i per a què serveix votar en unes eleccions europees.
Sí, de fet, és curiós mirar les dades de participació perquè les primeres eleccions europees que es van fer van ser el 79, en què hi va votar el 63% de l'electorat, el 84, les segones, va votar el 61 i la caiguda va anar sent progressiva, com hem dit, fins al 43% del 2009. A nivell espanyol, aquestes dades de participació són bastant similars. De fet, en les últimes eleccions va votar el 45%. Per acabar de parlar del Parlament Europeu, només afegir que està ubicat entre Brussel·les, Estrasburg, que és on hi hauria l'Eurocambra, allò que veiem tots per la tele i que coneixem tant, i també a Luxemburg. Si us sembla, ara també us passo a parlar dels grups parlamentaris europeus, ja que al cap i a la fi, com tot Parlament, doncs, té els seus grups. N'hi ha uns quants, intentaré no allargar-me molt.
És interessant per la vinculació que té els partits que coneixem més com a partit polític convencional, que al final són els que tenim en la ment, no en eleccions catalanes o espanyoles.
Doncs sí, doncs comencem parlant per al grup més majoritari, és el Partit Popular Europeu, amb 212 diputats, i com el seu nom indica, i fent l'associació amb el que seria amb els congrés dels diputats espanyols, El Partit Popular n'és un dels membres. La seva ideologia, us la podeu imaginar, està format per una agrupació de partits demòcrata-cristians i, en general, de línies conservadores i liberals clàssiques. I tindríem la CDU, que és el partit de la cancellera alemanya Angela Merkel, o l'UPM francès, que seria el partit de Nicolas Sarkozy. I com a curiositat, també hi ha un diputat que seria de Unió Democràtica de Catalunya, un partit que ara mateix es troba en hores baixes, però que a les últimes eleccions encara va aconseguir treure un...
Bueno, clar, però és que a més a les últimes eleccions aniria conjuntament en Convergència i Unió.
Sí.
De tal manera que tu votaves Convergència i Unió i hi havia uns europarlamentaris que anaven al Partit Popular Europeu i altres que anaven als liberals, crec que són, no?
Exactament, després parlarem dels liberals.
Aquella màgia de les confluències, també, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, que això també deu ser una cosa, com a votant, bastant curiosa, votar un partit i que els teus vots puguin anar parant a un partit o a un altre.
Sí.
És una cosa que potser ajudaria a explicar la baixa participació que hi ha a les eleccions europees. En fi, això ja és opinió meva i la meva opinió
no interessa a ningú. Si és que la gent ho sap, que no... Igual el que ens fa falta és més informació.
Sí, no, aquesta és l'altra, però...
Per això estem fent un programa com aquest, perquè la gent tingui informació.
Perfecte.
Escolta el cafè, clar que sí.
Continuem amb el Partit dels Socialistes Europeus, que ideològicament seria un partit socialdemòcrata i de centre-esquerra, i tindríem el PSOE espanyol, el Partit Socialista Portuguès, que ara es troba en govern, o el Partit Laborista del Regne Unit, entre d'altres. I seria segona força amb 184 diputats. També ara parlem del Partit de l'Aliança dels Demòcrates per a Europa, que era el que ens comentava abans el Jordi, que seria liberal i de centre-dreta, que té actualment 49 diputats, i un dels seus representats és a Convergència, o bé PDeCAT, que ara s'ha refundat. Si continuem, la quarta força és l'Aliança dels Conservadors Europeus i Reformistes, que seria un partit euroscèptic, neoliberal i conservador a nivell social. Té alguns partits com el Xenòfob, Llei i Justícia de Polònia i el Partit Conservador del Regne Unit, que és el partit de David Cameron o l'actual primer ministre, Theresa May, i que té 42 diputats. I atenció, aquest és especialment preocupant, és l'Aliança Europea per la Llibertat, i tot i que es digui Aliança per la Llibertat, és un partit d'extrema dreta, racista i euroescèptic, i hi haurà alguns partits que segur que us sonaran, com són el Front Nacional, la Lliga Nord d'Itàlia o el Partit de la Llibertat. Té ni més ni menys que 38 diputats. Altres partits serien el Partit Verd Europeu, de caràcter ecologista, que com a referent que podem conèixer més hi ha Iniciativa per Catalunya Verds, i té 36 diputats, el Partit de l'Esquerra Europea, en què seria bàsicament Esquerra Anticapitalista, formada per formacions com Izquierda Unida, d'aquí Espanya, o Syriza, amb 28 diputats, i després amb 12 diputats trobem el Partit Demòcrata Europeu, en què hi forma part el PNB, l'Aliança Lliure d'Europa, que té 11 diputats i que formen part Esquerra Republicana i Compromís del País Valencià, i uns quants grups més que no arriben als 10 diputats. Destaquen, per exemple, el grup que formen el Front Nacional Europeu, que estaria format per el partit d'ideologia nazi Alba Daurada i el Partit Nacional Demòcrata Alemany.
Dos partits que han crescut últimament, que són Ciutadans i Podem. On estarien? Perquè Podem en les últimes europees, de fet, es va presentar i va ser quan va pegar la sorpresa, no? Estan les esquerres, no?
Doncs sí, just ara anava a comentar això, Jordi.
Ah, vale, m'he avançat, tant... els fets.
Sí.
És que m'havia quedat el dubte. No?
T'anava a dir que dels 751 diputats, n'hi ha 116 que no es troben adscrits a cap grup parlamentari.
Ah.
Tenim, per exemple, només centrant-nos en els d'Espanya, Podem amb 5 diputats, UPyD amb 4, Ciutadans amb 2. Imagineu-vos com ha canviat el panorama polític perquè UPyD tragués 4 diputats quan ara no treu
eurodiputat,
cap diputat.
Eurodiputat,
eh?
Eurodiputat. Sí, sí, eurodiputat. No, no.
Quan ara, en canvi, en dues eleccions no va aconseguir entrar al Congrés espanyol. Això que dèiem, tenim Ciutadans amb 2, Anova amb 1, que seria la força gallega de José Manuel Beiras, l'històric líder del BNG, i Los Pueblos Deciden, que seria una coalició amb integrants del BNG i Bildu, que té un diputat. A nivell internacional de partits europeus, potser el més destacable és l'UKIP, que és el partit britànic que més ha apostat per al Brexit, que té 24 diputats en el Parlament Europeu i que sembla que al final li han servit per aconseguir el que era el seu objectiu. Doncs aquests són els grups parlamentaris de l'Europarlament. Si us sembla, ara passem a parlar de la Comissió Europea, que, com deia, ostentaria el poder legislatiu, compartit amb el Parlament Europeu, i també el poder executiu, ja que al cap i a la fi també aplica les decisions i els reglaments aprovats per l'Eurocambra. També executa el pressupost de la Unió Europea i és l'única institució que té la capacitat de presentar lleis perquè després siguin votades a l'Eurocambra.
Sí, és un poc com el govern, que pot fer una proposició de llei, un decret llei. Fent el paral·lelisme en un estat, sé que és allò fer...
Sí, però el que passa és que mentre aquí tens que els grups parlamentaris a l'estat espanyol poden presentar propostes de llei, igual que ho pot fer el govern, en aquest cas estem parlant que només ho fa la Comissió Europea o també existeix mecanismes d'iniciatives ciutadanes. En tot cas, el president de la Comissió Europea surt escollit del Parlament Europeu. Actualment és Jean-Claude Juncker, del Partit Popular Europeu, que, com hem dit, és la força amb més diputats dins l'Eurocambra. I una de les funcions que té la Comissió Europea és representar la Unió en l'escena internacional i negociar acords amb altres organitzacions o estats, com per exemple pugui ser el TTIP. La Comissió Europea està formada per un comissionari de cada país, més el president, i té la seu a Brussel·les. Si us sembla, ara passem a parlar del Consell Europeu i del Consell de la Unió Europea.
Diferències, va, i similituds.
Doncs bàsicament, Consell Europeu, quan es reuneixen els caps d'estat de cada estat membre de la Unió Europea, estem parlant del Consell Europeu, quan es tracta de ministres d'un ram concret, el que sigui, agricultura, economia, cultura o del que es tracti, estem parlant que l'òrgan que reuneix és el Consell de la Unió Europea. Sobre la Comissió Europea, dir que decideix sobre orientació i prioritats polítiques de la Unió i estableix les polítiques exteriors i de seguretat comunes. També designa candidats per al Banc Central Europeu o la Comissió Europea i es troba integrat per al president de la Comissió Europea i l'alt comissionat per la seguretat i assumptes exteriors, a banda, com hem dit, dels caps d'estat dels estats membres. Si us sembla, ara hem parlat del poder legislatiu i del poder executiu, passem a parlar del poder judicial, que recau bàsicament al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i garanteix que s'apliqui als estats membres a la legislació de la Unió. Es tracta de 47 magistrats escollits per cada estat i està compost per dos tribunals, el Tribunal General i el Tribunal de Justícia. El Tribunal de Justícia resol qüestions plantejades pels tribunals dels estats, és a dir, en cas de dubte o bé en cas d'alguna impugnació, és quan intervé el Tribunal de Justícia de la Unió. I també tenim el Tribunal General, que resol recursos d'anul·lació plantejades per particulars, empreses o estats. En la majoria de casos acaben sent aspectes relacionats amb competència, ajudes estatals, comerç, agricultura o marques comercials. Per acabar, també faré esmena a... apuntaré algunes altres institucions, una seria...
Espera un moment, ja que digue, parlarem Jordi. Del Tribunal de Justícia. Si ho saps, perquè igual ara...
Segurament sí, no ho sabré, però digues.
Vale, no. Allò de les instàncies, no? El jutjat de primera instància, després Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després Tribunal Suprem, després el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, o és ho dic per les dues vessants que havies dit, no? El Tribunal General i el de Justícia, que són... però estaria dins del mateix... Marc, ho dic per fer-me una idea de si comencen a presentar-se recursos, que això passa de vegades i ja no saps en quina instància judicial estàs, si ho jutgen.
Entenc que l'última instància estatal seria el Tribunal Constitucional.
No, el Tribunal Constitucional és per a temes de si s'ajusta a Constitució o no, que això de fet, però quan és un conflicte d'un particular en una administració, per exemple, si no està en dubte la constitucionalitat del fet, sinó que està en dubte si això és legal o no, pots anar presentant recursos si creus que el jutge de primera instància s'ha equivocat, no? I m'agradaria saber si això pot arribar a la Unió Europea o no. Ho tinc el... saps? Que de vegades, com parlem de recursos i al final és una sentència en tercera instància, no sé.
Doncs jo entenc que sí, que al final el Tribunal General de la Unió Europea seria l'última instància.
Jo crec que hi ha la diferenciació, jo me'n recordo també de la nostra antiga experiència per la Facultat de Comunicació. Me'n recordo que una professora que vam tenir de dret feia l'apunt que hi havia sempre la confusió entre Tribunal de l'AIA, que no és el Tribunal, en aquest cas no és el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, però que... disculpeu, em si moro abans que us ho expliqui. El Tribunal de l'AIA sí que seria potser aquesta última instància on es pot anar a recórrer, i que en el cas del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea...
No, justícia sense superior, no?
Ai, perdó,
Tribunal, Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Tribunal de Justícia, és que ja al final... El Tribunal de Justícia de la Unió Europea és el que garanteix... Sí, segons també ara us acabo de buscar, garanteix aquesta, que es compleix la legislació...
Purament europea.
Purament europea, o sigui, entre els països de la...
Vale.
O sigui, que s'interpreti i s'apliqui de la mateixa manera la legislació de la Unió Europea en cada un dels estats membres.
D'acord.
O sigui, crec que si és una qüestió teva, un recurs que tu puguis anar presentant a diferents instàncies, entenc que l'última seria el Tribunal de la Haia. Ara, això és la conclusió a la que arribo, si no vaig errat. No m'agradaria tampoc ara aquí que algú tingui algun recurs per anar a presentar i que s'equivoqui de tribunal, que no crec que sigui el
més
cas.
Més que res per entendre quina...
Si algú té algun recurs a presentar, que no escolti el Cafè de Punset Ràdio.
Més que no l'escolti, que contrasti dades, que a veure, tampoc
home,
no m'escoltaria.
Si algú té un recurs a presentar, el recomanable és que vagi a parlar amb un advocat, més que amb un periodista, no sé.
Sí, perquè som d'aquella raça i espècie que parlem de tot i no som de res, però bé, això ja seria un altre debat.
No, ho dic perquè ara fa unes setmanes el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va emetre una sentència sobre les clàusules sol, que és el que va generar tot aquest conflicte sobre com havien de retornar els diners de les clàusules sol de la gent que tenia les hipoteques lligades a una clàusula sol, en la qual cosa, quan baixava el tipus d'interès més avall de la clàusula sol prefixada, s'ho quedava al banc la diferència, no? I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, desmentint el que al seu moment va fer en una sentència el Tribunal Suprem, anava més enllà i deia que no, que s'havien de retornar, s'havia de preparar un mecanisme que després hi van tindre l'acord polític corresponent per al retorn dels diners, i això venia determinat des de la Unió Europea. Entenc, per tant, que és una cosa que no està estipulada només a nivell espanyol en les lleis que s'han desenvolupat, sinó que és una cosa de normativa europea, i per això pot anar al Tribunal.
Exacte.
D'ahir venia el dubte, és que clar, ho he plantejat així sense l'exemple, igual quedava més clar amb l'exemple.
I és que recordo aquesta confusió
constant.
Allò que
explica de primer de carrera, de no preguntar a un company en antena el que no saps que no s'ha pogut preparar.
No ho sabia, si ho tenies fill, no ho sé.
M'ha encantat aquest apunt d'això de que a primer de carrera ens ensenyava. I jo no m'ho ensenyava a mi, eh? De fet, la ràdio em toca poc, em sembla, però bé.
Bé, no passa res.
En tot cas, no expliquem batalletes de la nostra etapa universitària als
oients.
Si sembla, Jordi, tu ara deies que els periodistes som aquella gent que perdem una mica de tot sense saber gaire de res.
És el Vox Populi, no?
Sí, doncs mira, jo ara em posaré a part d'economia. I bàsicament del principal poder econòmic de la Unió Europea, que
no,
és el...
I no tens un duro, no? Vull dir que aquesta assimilació era aquesta la...
No tinc ni un duro i no en tinc ni idea d'economia, però en tot cas, l'última institució que us vull presentar és el Banc Central Europeu, que té una funció similar a un banc central de qualsevol estat i que controla i gestiona el valor de l'euro. Fixa els tipus d'interès a la zona euro, gestiona les reserves de divises, autoritza la fabricació de monedes i, en principi, vigila l'augment de preus i fomenta el creixement econòmic. Està format pel Consell de Govern, Executiu i General, i també compta amb una presidència i vicepresidència, com dèiem abans, escollida per la Comissió Europea, i també té membres dels bancs centrals de tots els estats membres. Així que, si us sembla, amb el Banc Central Europeu crec que hem repassat les institucions principals de la Unió Europea, i ara potser tocaria l'hora que en Jordi Pasqual ens fes l'anàlisi política de l'estat de la Unió.
Molt bé, anem.
El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Parlàvem d'economia i reprenc el tema econòmic perquè vull parlar de la crisi europea, però centrant-me principalment en l'euro. Probablement ara, després del que hem escoltat, tantes institucions, algunes que has explicat i altres que abans ha dit Jordi, que no sabem de què va, igual gran part del problema europeu és que molta gent no tenim ni idea de què és la Unió Europea realment, quines funcionalitats té i què ens aporta, no?, com a ciutadans, quines opcions tenim com a ciutadans a l'hora de reclamar judicialment, que dèiem fa un moment, o políticament, quan votem un partit, on van a parar els eurodiputats.
De fet, al final acabes existint el discurs aquest simplista de dir que la Unió Europea no serveix per res, quan això m'imagino que ens ho explicaràs, al final no és veritat. Una cosa és que ens agradi més o menys la Unió Europea, però decisions s'emprenen allà.
És, clar, el problema és que no, si no entenem com es prenen les decisions i no entenem d'on venen les crisis, la gent té certa, fins i tot, desconfiança o desconeixement absolut que és preocupant.
I d'aquí el no serveix per res, no? Que tan
sí,
popular.
Exactament. Bé, deia que anava a parlar de la crisi de l'euro. Jo tampoc sóc economista ni tinc molta idea d'economia, o sigui que m'he clavat en un bon...
Ens venem molt bé en aquest programa.
Però dic, home, hi ha una persona que ha de saber un poc d'economia, perquè li van donar el Premi Nobel en el 2001 d'economia, home, més que jo segur que sap, que és Joseph Stiglitz, que a més fa uns mesos, al novembre probablement seria la traducció, no sé exactament el llibre original, quin mes va eixir, però per aquell moment va publicar un llibre que es diu El euro, com la moneda comú amenaça el futur d'Europa. No? És un llibre més que s'està venent moltíssim, perquè a més tracta un tema d'actualitat interessant. No? I ell planteja que el problema de l'euro... Evidentment no m'he pogut llegir el llibre, perquè últimament això que tens una pila de llibres en casa i van traient nous que vols llegir...
I vas acumulant,
i es queden allà, no?
Però sabem que no, encara que no te l'hagis llegit, ja n'hauràs extret les idees principals, segur.
He trobat una entrevista molt interessant per extraure idees principals que van publicar en Alternatives Econòmiques, i com sé que jo el tinc en paper però vaig veure que també estava digital, doncs dic les referències, van publicar el número 41, que és el de novembre. Si busqueu Joseph Stiglitz en Alternatives Econòmiques,
trobarem.
Segur que trobareu ràpidament l'entrevista, i parlaven una miqueta, ja que l'home parla en el seu llibre de la crisi de l'euro i com afecta això la crisi d'identitat europea, més o menys, no? I la crisi política de la Unió Europea, ell planteja l'euro en si no ha fallat perquè els polítics no tinguen ni idea. Diu, pot haver polítics molt ben intencionats i que facin les coses molt bé, però l'euro té un problema d'estructura. És a dir, tenim unes institucions creades, però hi ha certes coses que realment no tenim unificat. Per exemple, si, i després posaré l'exemple concret que diu ell, Espanya no pot devaluar la moneda, però en canvi sí que té cert mercat propi, però té un mercat comú. I el conflicte que genera no haver determinat bé tota aquesta estructura fa que hi ha països que en l'euro acaben perjudicats. Per tant, o reformem tota l'estructura de com funciona la moneda comú, o al final tenim uns països beneficiats i uns altres que, bueno, acaben pagant les conseqüències, no? I per això diu que, realment, mentre tot va bé, tot va en certa inèrcia, perquè tots anem, no sé, encara que sigui en forma bombolla immobiliària, no? Però tots van tenint ingressos, el creixement econòmic en termes liberals, no? El PIB puja, o tenim... Hi ha fins i tot certa redistribució de la riquesa, l'ascensor social funciona, però el moment que això peta, ens adonem que l'euro no funciona per a tots igual, i posa l'exemple clar de la crisi econòmica, que encara estem pagant les conseqüències, i algú diu que ja no estem en la crisi, altres que sí, però allà, no? Que va començar 2007-2008, depèn de qui parle, però en aquell moment. I diu, quan arribem a l'any 2010, planteja en aquesta entrevista en Alternatives Econòmiques, recordo, estic parlant de Stiglitz, que si algú es connecta tard dirà, què està explicant este senyor? Planteja que el Fons Monetari Internacional se n'adona que la política que s'havia seguit fins al moment a nivell econòmic en la Unió Europea, que era bàsicament de controlar el dèficit i la inflació, necessitava d'alguna cosa més. No només havíem d'evitar gastar més en el moment que els ingressos ens baixaven, sinó que havíem de fer una cosa perquè els ingressos tornaren a pujar, perquè si no ens quedaríem allà estancats. I clar, el Fons Monetari Internacional planteja que cal fer inversions, que cal fer, no direm un New Deal com va fer en el seu moment als Estats Units, però al final una visió molt socialdemòcrata o keynesiana que planteja hem de fer inversions per a reactivar l'economia. Clar, en el moment que això ho diu el Fons Monetari Internacional, que és un canvi radical del discurs, absolutament, comença a dir-ho en el 2010, hi ha països que no ho veuen. Hi ha països que continuen en la seva idea de que no, que la Unió Europea ha de seguir treballant el dèficit, perquè tota la Unió Europea és una zona rica, i en part tenen raó, és a dir, si comparem la Unió Europea en la Unió Africana, es guanyem de calla, no? Però, clar, si no tenim creixement...
Que a nivell macroeconòmic sigui un país ric no vol dir que no hi hagi gent pobra.
Exacte. Llavors, Alemanya, per exemple, és el gran exemple del país que resisteix. Jo diria, no ho diu Stiglitz, però ho dic jo, que no sé si no tinc la mateixa autoritat, evidentment, en certa hipocresia, perquè quan mires algunes de les polítiques que ha fet Alemanya a nivell intern, sí que tenen aquest element d'inversió, de redistribució de la riquesa a nivell intern, i no només de retallada retallades en diferents serveis per a no tindre dèficit. I en canvi, això ens arriba, Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, Irlanda en el seu moment, Islàndia, un seguit de països mediterranis o perifèrics, perquè Islàndia considerar-lo mediterrani.
Oh, està una mica lluny, no?
Està una mica lluny, però ens trobem que bé, que l'euro el vivim d'una altra manera en el moment de crisi i que, clar, fins i tot per el propi teixit productiu que tenim. És a dir, Alemanya no té platja, no té molt turisme, a nivell de... temporada. I en canvi, sí. Alemanya, en canvi, ha pogut mantenir molta indústria i així ens hem desindustrialitzat moltíssim. Clar, aquesta diferència, compartint un mercat únic a mitges, resulta un problema. I el que planteja diu, clar, hi ha gent que entès ja que la moneda, o sigui, l'euro, és el fi de l'objectiu. Tindre l'euro és la màxima aspiració del projecte europeu. I plantegen, no, una cosa és el projecte europeu i una altra cosa és l'euro. I no té sentit que si l'euro provoca aquestes desigualtats i països que es confronten, i fins i tot, i ara parlarem del Brexit, països que no es senten partícips, quin sentit té salvar l'euro quan va destruir-se el projecte europeu per les tensions que provoca la moneda i les relacions entre països. Per tant, si aconseguim tindre un projecte europeu superxulo a nivell polític i salvar la moneda, perfecte, però si ha de caure la moneda, que caiga si han de salvar el projecte europeu. Evidentment és una persona molt, molt europeista, keynesiana, socialdemòcrata, no sé qui votaria abans que dèiem els europarlamentaris, però diguem que... Bueno,
els oients se'n poden fer una idea segurament.
Sí. I clar, ell planteja fins i tot que l'euro significa un problema per aconseguir la plena ocupació. Per a Stiglitz, l'objectiu de qualsevol govern des de que van acabar les guerres mundials és la plena ocupació, perquè realment permet que com a mínim hi hagi una distribució de la riquesa real. No? I diu que, clar, que l'euro no està permetent, no? En tant que si hi ha un país que és molt més pobre, no pot devaluar la moneda, per tant, de cara al vendre fora, no aconseguirà que més països li compren, que li compren més, i si això provoca que, a més, vagin deslocalitzant-se empreses, destruïix ocupació. En canvi, diu, si els països tinguin la capacitat de devaluar la seva pròpia moneda, com havien tingut abans d'agafar l'euro, en un moment de crisi que necessitem augmentar productivitat, devalues la moneda, els països de fora resulta més fàcil comprar-te tu, augmentes una miqueta la producció, mantens els llocs de treball i fins i tot podries crear-ne de nous. És una visió molt política de l'economia, però és que al final darrere, jo ho dic molts cops, no? Ens diuen que l'economia és tècnica però no dir-nos que és política, i el discurs que té Joseph Stiglitz més enllà del discurs de bar que podem tindre un poc els que saben quatre coses, home, doncs té aquest cos, i ho planteja justament en el cas espanyol. Diu, Espanya un dels problemes que té per a crear ocupació és que està en l'euro, perquè el govern espanyol en el moment que està ara, si tingués la capacitat d'avaluar la moneda, ja ho haguera fet. I en canvi no pot. I llavors no pot crear l'ocupació que podria permetre una devaluació de la moneda. Que, evidentment, parlem així d'avaluar la moneda com... No tenim ocupació, devaluem la moneda. No és...
No és una decisió
fàcil, no? La teva moneda per valor. Però, clar, si el valor ha de permetre que unes quantes persones visquen millor, pues ja anirà bé. I després també planteja una altra cosa. La Unió Europea està destinant un 1% del seu PIB a la moneda única, a les polítiques i a les institucions que envolten l'euro. I diu, clar... Això no serveix per a mantenir una moneda única. Pot servir, i diu literalment, eh? O sigui, si sirve, si solo se quiere tener un acuerdo comercial. Sí, si solo se quiere tener un pequeño proyecto europeo, un acuerdo comercial, un Erasmus un poco mayor. Però, clar, si vol realment finançar l'euro, doncs hauries de pujar una miqueta. I vinculant aquesta crisi de l'euro en el Brexit, primer que cal dir és que Gran Bretanya ha sigut de la Unió Europea, però mai s'ha sentit especialment europea. Sempre ha tingut sectors no majoritaris, però que no eren poca gent, crítics. De fet, ni va agafar l'euro com a moneda, no? I el que planteja és que fins i tot quan la cosa esclata i decideixen que ja no els agrada tant el projecte europeu i decideixen anar-se'n, diu, és que la resposta que han fet els polítics que representen la Unió Europea no és atractiva. O sigui, s'han posat les mans al cap de per què te'n vas, però què guanyes quedant-te? I el que planteja Stiglitz diu, si volem realment que tant l'euro com la Unió Europea sigui útil, hem de demostrar que l'euro i la Unió Europea fa un bé per a ciutadans, i ho hem de demostrar dient, mira, és que si no t'agrés l'euro, això no ho tindries. Igual que tenim molt clar, per exemple, l'espai Schengen de la lliure circulació, que considerem una cosa positiva, que no està íntimament lligada a la Unió Europea, perquè hi ha països que no estan en la Unió Europea que també entren, no? Doncs plantejar en altres termes perquè el projecte siga atractiu. I alhora planteja de certa forma com la crisi econòmica de certa forma també explica el Brexit. Diu, si hi ha països que ixen perjudicats en l'euro i que no poden crear ocupació perquè no tenen capacitat sobre la política monetària del seu país, el que provoca és que hi ha una precarietat o falta de llocs de treball i la gent emigra. I va cap als països rics. I els països rics, on ja hi ha un cert discurs eurofob perquè no acaben d'entendre de què funciona la Unió Europea, comencen a rebre allà immigrants. I cada volta hi ha més discurs xenòfob en els països relativament rics perquè veuen que van a treure's la feina, veuen que la situació tampoc està per a tirar coets, que els que venen, evidentment, venen d'una pitjor, però no ho acaben de veure. I al final el que es crea és una política xenòfoba que explica eixides diferents. En este cas ha sigut Brexit, en Estats Units ha sigut votar a Trump, que econòmicament també planteja una certa autarquia, com a mínim més de la que tenia fins al moment, i en altres llocs la sortida és un trencament en el sistema per l'altra banda, per les esquerres, que pot haver-hi reeixit o no, com hauria sigut en el cas de Grècia en Syriza, que al final ja hem vist que no, tampoc era tan trencament, però en qualsevol cas allà està, no? I per a vincular aquest tema, i sortint ja de l'entrevista de Stiglitz, vaig poder llegir una a La Vanguardia. Sigmund Bauman és un sociòleg que ha explicat molt bé les relacions, sobretot en el món de la globalitat, no? I, de fet, li van publicar l'entrevista a La Vanguardia el dia 9 de gener, en la mala sort, o no sé, que aquell dia, a més, és el dia que va acabar morint, perquè l'home tenia 91 anys, o sigui que La Vanguardia va ser
aquell
dia.
Sí, és casualitat.
Sí, va ser. En fi, i li plantejaven, és interessant aquella entrevista, perquè no és tant sobre la societat líquida i tot això que teoritzava ell, sinó és més ja sobre la part pràctica, no? I li plantegen això del Brexit i de Trump. I diu, clar, és que lo del Brexit i de Trump no és una cosa que aparega per art de màgia. Portem anys, dècades, 30, 40 anys, diu, d'atracón, no? De viure del crèdit, de consumir molt, el que ha provocat que cada vegada creix que l'escletxa entre els guanyadors i els perdedors del sistema econòmic, de la globalització, i al final, clar, la gent que és la perdedora diu, si este sistema no m'ha servit, el trenca. I n'hi ha moltes eixides per a trencar un sistema, des de dreta, esquerra, no sé què, i en el Regne Unit ha sigut el Brexit. I han decidit que el Brexit és la millor solució, no? I alhora planteja, diu, clar, el problema és que les eixides estes, que de certa forma és aïllacionisme econòmic, però aïllacionisme literal, alçant murs, com el que plantejava Trump, que de vegades ens escandalitzem, però Obama també va alçar un part del mur entre Mèxic i Estats Units.
Bueno, és aquesta idealització que s'ha fet sempre.
Sí,
no?
I sense anar a Estats Units podem anar a Ceuta i a Melilla, que les tenim molt més a prop, i tenim allí unes reixes de la vergonya, no? Però el que planteja és que, clar, aquesta visió de certa xenofòbia o aïllacionisme acaba explotant, perquè la tendència del món no és justament eixa, i al final pot tindre bons resultats electorals en un moment determinat, però és insostenible a llarg termini perquè la tendència és absolutament canviant. Llavors, com explica ell que la tendència sigui canviant? Perquè de vegades planteja si la tendència de globalització, de certa forma, ve determinada perquè les persones ho han creat, per què no podem descrear-ho? Clar, el problema és que les persones no han creat mai una institució que buiga la globalització, sinó que la pròpia globalització acaba forçant que hi hagi institucions que regulen aquesta globalització. O almenys això és el que el diu Sigmund Bauman. El que ell diu és que l'avanç de la tècnica, tecnologies, millora de mitjans de comunicació i de transport, el que ha permès que cada vegada hi hagi més intercanvi comercial, però també de persones, i que al final la globalitat siga una tendència cap a la que es va sense que ningú realment digui anem a buscar-ho. Però ara ens resulta molt fàcil agafar un avió i anar a Londres. I fa 100 anys, home, pues, que anava a Londres ja era un afortunat, no?
Ai, sí, fa 100 anys anaves a un avió encara més.
Sí, clar. Per això.
Sí, sí, evidentment.
I llavors, diu, clar, és fins i tot part de l'evolució humana. O sigui, tota la tècnica que ha aconseguit crear els humans ha tendit cap a que estiguem tots més units. O sigui, el planeta se'ns fa petit, de certa forma, no? I clar, el problema és que això pot estar bé o malament, però és la tendència pròpia, gairebé automàtica, i de certa forma, mentre la inèrcia tecnològica avança, les mentalitats no. Les mentalitats ja han seguit molt estancades en l'estat-nació, en la visió molt més antiga, no? Com a mínim més predominant el segle passat. I llavors això genera un conflicte que s'ha de veure com es resol. De moment la solució ha sigut votar a gent que vol tornar a l'aïllacionisme, però ja veurem com paren les tendències mundials, no?
Això ens ho diran els propers,
sí, no,
mesos, anys i...
Com a mínim és una època interessant per a viure, no? Ja veurem què passa.
I tant.
Frenètica, que dirien els més agosarats.
Sí, sí. Doncs jo, com que sóc un agosarat, sí, ho reconec, crec que estem en una època frenètica de gran incertesa. I Jordi, ha estat molt interessant aquesta aproximació a la realitat política de la Unió Europea, però avui, excepcionalment, crec que més o menys aconseguirem quadrar el programa a nivell de temps, però això sí, si jo no m'enrotllo més i ja anem acabant ja.
Vinga, va.
Som-hi.
Arribem al final del cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans, però, recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/radiolacarta. Ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com i també ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook. Una vegada vaig parlar amb el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, el senyor Ferran Tarradellas. Ens va explicar a mi i a uns companys de classe el funcionament de la Unió Europea i per què havia estat tan necessària i positiva per a la història del vell continent. Tot i que l'home va construir un relat europeista acrític, reconec que em va semblar interessant el seu discurs de gairebé més d'una hora. El que més va remarcar va ser que la Unió Europea té un Premi Nobel de la Pau merescudíssim, el que va obtenir el 2012. De fet, la idea principal va ser que la Unió va convertir en una festa de pau i concòrdia una terra que sortia de la postguerra. I, personalment, si la Unió Europea és una festa, doncs, com sol dir molta gent a certes hores, potser ja ha arribat l'hora de fer un pensament. Perquè la sensació és que els assistents a la festa de la Unió Europea són gent amb els ulls cansats i en una situació crítica. I qui no ha comès errors en una mala nit de festa? Total, uns quants centenars de milers de refugiats esperant asil a les costes del Mediterrani, uns milers més que directament moren intentant arribar-hi, les economies del sud escanyades pel neoliberalisme de la Troika, la deslocalització de multinacionals a països del tercer món per facilitar la mà d'obra barata i l'explotació laboral, la ultradreta cada vegada més i més forta i un primer toc de queda amb un Brexit que no augura gaires esperances perquè les coses vagin millor. Com es diuen les festes, quan a un col·lega se li en va constantment la castanya, a Europa tu abans molaves. I això no ho dic jo, ho diu la banda municipal del Polo Norte, el grup de Barcelona liderat per Òscar Andreu, a la cançó Bailando Mal. I és que a altes hores de la festa els reis de la pista desapareixen i només queden sapastres com jo destrossant el noble art de la dansa. Però quan la dignitat aconsella o marxar o continuar la festa un altre dia, tenim una Unió Europea que sembla que ens digui que ningú se'n va d'aquí fins que tot el món acabi ballant malament. En tot cas, balleu com balleu, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies aquí, al cafè de Punt 7 Ràdio. Pol, salut i cafè.
Em sorprèn, no sé què ens sorprèn més, si la teua capacitat de trobar cançons que s'adapten al tema o les explicacions que fas. Em sembla la millor forma d'acabar el programa.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí.
A veure si l'Europa balla o no balla. Vinga, va.
Va, tu balles, Jordi?
Uf.
Ho sabrem al proper programa.
Molt bé.
L'intriga. Bona nit.
Que vinga, bona nit.
Bailando.